Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast. Popa. Amb Mariola Vinarès.
Bé, som al Congrés d'Intel·ligència Artificial i Big Data del CIDA i el Centre d'Innovació en IA i Tecnologies de Dades, organitzat per Eurecat. És l'onzena edició. La Carme Torres és matemàtica, escriptora, especialista en intel·ligència artificial i robòtica, investigadora de la CSIC, l'Institut de Robòtica i Informàtica Industrial. És pionera en l'àrea de la robòtica intel·ligent a nivell internacional i, sobretot, en la robòtica social. Ha escrit diversos relats i novel·les que sempre tenen la tecnologia com a fil conductor. És membre de la Societat Catalana de Ciència, Ficció i Fantasia. Per tant, havia de ser aquesta temporada del Pop-Up, on hem entrat en aquest terreny de la ciència-ficció. Hola, Carme, com estàs?
Hola, Mariola.
Mira, només començar, m'agradaria que escoltessis el capítol Posa't els auriculars. Dura 3 minuts. Et convido a escoltar aquests 3 minuts i després, quan acabi, em dius què t'ha semblat i amb què et fa pensar. Endavant.
Molt bé.
Capítol 6. Parla'm com si encara hi fossis.
Mare...
Judit, no ploris.
És que no ho sé. Encara no m'ho crec.
Tu pensa que per aquí podem continuar parlant com fèiem.
Com si res d'això hagués passat.
Percebo un estat de nostàlgia elevada. Judit, vols activar la supervisió emocional?
No, deixa'ns intimitat.
Com vulguis.
No t'agrada massa viure entre tanta tecnologia, oi, filla?
Ja saps que no. Bé, ho sabies.
Jo tampoc n'era gaire amiga. I mira, ara, no podríem parlar si no fos per la tecnologia. Potser així és millor, no?
No, seria millor si fossis aquí amb mi, asseguda al sofà de casa. No canviaré d'opinió amb això.
Saps que no seria possible que hi fos. Vaig caure per les escales.
No fotis! T'acabem d'enterrar! És impossible que això m'ajudi.
No em desconnectis.
No hi ha res de ma mare en tu. La veu, res més. El que dius és buit de records.
I ara recordo tot. Quan vas néixer, no vas deixar de plorar en dies, la nit que va acabar venint la policia i la vergonya que em va fer amb els veïns. Recordo quan va fer 86 i em vau regalar el robot assistencial.
Sí. La cara que vas fer quan et van posar el trasto d'assistent, com li deies tu.
Com discutíem, no em feia cas. Fa 2 dies va portar la cadira massa a prop de l'escala.
Com? Va ser el robot?
Va ser estrany. Em va semblar veure com vacil·lava, com si algú li hagués donat una ordre equivocada.
Error de contingut. Informació no autoritzada. Sessió interrompuda per protegir l'usuari.
No! Torna!
Anem a dormir.
No sé si podré.
No tenes vela per parlar-hi.
No. S'ha penjat, de cop. I mira què diu la pantalla.
Les simulacions no poden revelar informació classificada.
Mm? Què coi vol dir això?
Informació classificada? Què t'ha dit la teva mare?
Penso que la meva mare l'ha matat.
Què t'ha semblat això, Carme?
Molt impactant, m'ha semblat. De totes maneres, hi ha coses reals i així, eh?
Dani, David Bagés. Judit, Alma Alonso. Veu polsera biomètrica, Mariola Dinarès. La resta de veus són sintètiques, creades amb la IA de l'empresa catalana Haidini. Guió, Emma Mussoll. Muntatge i músiques, Joan Arenyes. Producció, Júlia Estals. Direcció i presentació, Mariola Dinarès.
Pop-up.
Divulgació digital que connecta amb la vida real.
Quines coses has detectat que ja estan passant o que podien...
Bueno, aquest fer un model d'una persona morta a Corea I ja, bueno, hi va haver una senyora que se li va morir la filla, potser sabeu, de 4 anys, i va demanar que li fessin una reproducció com un holograma, però també que podia tocar. Es disposava les ulleres de realitat virtual, es posava guants i hi ha imatges. És que just aquest cap de setmana he estat en el lliurament del Premi Pedrolo i vaig mostrar imatges d'això, d'aquesta immortalitat. I, clar, hi ha psicòlegues que pensen que és una bona cosa perquè la senyora aquesta una vegada va poder interaccionar amb la filla i hi ha imatges en què la nena està somrient, corre, i ella la carona, que mengen plegats i així. Pues, i ella diu m'ha ajudat molt a superar el dol, diu, perquè jo tenia aquestes imatges de la meva nena l'últim any, que estava fatal i que sempre plorava i que es trobava malament. Poder-la veure riure i córrer i saltar, i això m'ha canviat els somnis. Diu, abans somiava amb la meva nena feta un desastre, diu, i ara somio amb aquesta nena contenta. És a dir, aquests són, diguéssim, la part positiva. Hi ha altres que diuen que, clar, que això pot ser que a aquesta senyora li hagi anat bé, però que pot ser que molts altres, doncs, quan atures aquest dol, diguem-ne, no? I ja deixes de veure aquesta reproducció. Vull dir que és un tema molt controvertit, el que heu tocat.
Clar, hi ha un tema com de dependència. Fins i tot ara moltíssima gent li passa amb notes de veu, no?, del WhatsApp, de que es mor algú que t'havia enviat missatges i hi ha gent, jo tinc un parell d'amigues, per exemple, que els hi ha passat i que cada matí volen reescoltar aquella nota de veu, allò que avui hem fet fa anys amb els contestadors automàtics, ara amb les notes de veu, no? I sí que és veritat que és un tema que se n'ha de parlar, però tu, projectant-te en el futur, creus que això podria acabar sent normal o no?
Potser aquest nivell de realisme, de tenir un holograma i així, no, perquè requereix, bueno, és car, diguem-ne. Però, de fet, el que fem amb les fotos, no? Ens mirem els àlbums de fotos de persones que han mort, de la nostra família, el que sigui, i també revivim. Doncs fer-ho una mica més elaborat, no? Tampoc, i aquests avatars, que això, que pots mantenir una mínima conversa, que jo crec que sí, que s'imposarà bastant, eh?
Creus que en aquesta ficció tothom era de carn i ossos o hi havia algunes veus sintètiques?
No, n'hi havia forces. Jo crec que l'única que devia ser és la de la Judit, no?, de la filla. Bueno, potser el company que li parla potser també ho és, no? Però les demés totes eren sintètiques.
Molt bé. No, i la meva. La pulsera biomètrica d'alerta era la meva veu.
Ah, val. No sé.
Era l'única que era sintètica, era la àvia morta. És que, clar, ara també es passarà això, no?, que ens barrejarem veus de sintètiques amb humanes. Bé, aprofitant que la Carme ha escrit ciència-ficció, clar, tu has explicat per explicar la tecnologia a través de les novel·les que fas, no? O no?
Jo, sobretot, és per anticipar les conseqüències de la tecnologia que desenvolupem. De fet, vaig començar escrivint ciència-ficció amb La mutació sentimental perquè la tendència en robòtica anava de la robòtica industrial cap a la robòtica social. I els investigadors, quan fem brainstorming, no?, en la comunitat europea per treure noves crides, doncs són molt agosarats. Hi havia gent que deia, hem de fer una espècie autònoma perquè la intel·ligència real només pot ser autònoma i, per tant, fer robots subordinats a les persones no té sentit. I, bueno, i a mi no m'agradava gens aquest tema perquè jo pensava, no, jo si faig robots vull que ajudin a les persones. I d'aquí va sortir, jo vaig escriure la novel·la no per publicar-la, sinó com imaginant aquest món futur i per parlar-ne amb els meus, els del grup, i a poc a poc es va anar formant, però era sobretot per idear com seria aquest futur, un futur que m'agradés o un futur que no m'agradés, no? Quins usos dels robots m'agradaven?
En general t'agrada com serà el futur?
Si fem un bon ús de la tecnologia, m'encanta. Jo sóc superfan de la tecnologia, però també li veig els riscos i hem de ser molt conscients i combatre'ls amb formació. Jo sóc molt també de la regulació, però em sembla molt més important la formació. La formació a tots nivells. Formació, si tu saps una mica d'allò, encara que sigui com fer-ho servir, igual que el cotxe, no?, que el conduïm, i sabem com fer-lo servir, però no sabem com funciona moltes vegades, no? Doncs això ens ajudarà a fer-ne un bon ús, a treure'n el màxim partit. Ens hem d'implicar. I em fa por que a vegades és molt més còmode dir, bueno, és igual, no sé com va, però és tan divertit i tan no sé què, i ho faig servir. Llavors faig moltes xerrades citant una frase de l'Alice Walker, que és una activista americana, que diu, la manera com la majoria de la gent renuncia al seu poder és pensant que no en té, pensant que, jo no puc fer-hi res, les corporacions m'han venut això, doncs fem-ho servir, això, hem d'acabar amb això.
I com serà fer-se gran? Com veus la bellesa, no sé, el 2030?
Jo crec que tindrem molts estris a casa, és a dir, que espero que puguem viure autònomament amb aquests estris molt més temps que ara, inclús a nivell de residències, a nivell... Potser l'organització social també portarà a fer doncs, residències molt diferents, en què cadascú tingui com el seu espai, amb les seves eines, amb robots que vagin d'aquí cap allà, amb un servei mèdic que el robot ja li pugui avisar, mira, aquesta nit ha tingut febre o aquesta... Saps? Vull dir, ho veig molt tecnificat, aquest futur, però molt, molt bé. A mi m'atrau aquest futur, que és el meu.
De fet, si ets una gran especialista en robòtica assistencial i social, quines aportacions pots fer i de quina manera li podem explicar a la gent que un robot et pot ajudar, et pot ajudar en la bellesa i en la solitud, també?
Ja ho veuen, L'Ajuntament de Barcelona va posar 100 robots en persones que vivien soles i un robot que no feia gran cosa. Feia això que diem, companyia, connectava, no? Li deies, vull parlar amb la meva filla, et podia connectar, o coses d'aquest tipus, o dona'm les notícies, o engega'm la tele, coses d'aquestes. I en el moment que els hi van treure, perquè era una prova pilot, doncs, bueno, un greu els hi va saber perquè els hi feia companyia, realment. I per això dic, amb les persones grans, el fet de que hi facin una certa transferència emocional no ho veig tan perillós com amb els nens. Amb els nens ho veig molt perillós.
Ho veus més perillós amb els nens?
Molt més amb els nens. Aquests companys que són virtuals, quan el nen està en desenvolupament, doncs al final no aprendrà l'empatia, no? Perquè hi ha unes franges, uns períodes en què pot aprendre l'empatia, posar-se en el lloc de l'altre, veure com l'altre pateix o gaudeix. Vull dir, aquesta experiència de vida de les persones, els robots no la tenen. Llavors,
és que això està passant molt amb la intel·ligència artificial, sí. No? Que de fet les edats més joves de seguida estan assumint aquesta IA generativa que els hi fa coses, però clar, no saben les prèvies, no saben el context, no? I hi ha molts passos que ens menjarem amb patates, no? En aquest cas, té molt a veure amb això que dius tu, no?
Sí, sí, sí. No? Tenen companys virtuals o amics virtuals i diuen, no, prefereixo una casa perquè parlaré amb fulanet. I dius, però aquest fulanet qui és, no? L'has vist alguna vegada? No, però bueno, m'aconsella molt bé, ho diuen, I gent... Bueno, nanos de famílies, no sé, i a mi fa por. Això em fa pànic.
És com l'amic imaginari de tota la vida multiplicat per mil, no?
Sí, però una cosa és un amic imaginari que t'imagines tu, ja comença que és la teva ment la que imagina. És el mateix que llegir llibre, no? Tu t'imagines el context, tot... En canvi, també, tot audiovisual, doncs la imaginació perd, no?
I en la relació d'un avi, una àvia amb un robot, explica'ns exemples de coses que aporta. N'has dit alguna, no? Per exemple, no sé, les medicines, els recordatoris, però, no sé, jo, si fas volar la imaginació, et pots imaginar altres utilitats. Algunes coses que has experimentat et pots explicar?
Bé, nosaltres hem fet una sèrie de prototips que explicaré avui a la xerrada. Un és donar de menjar. És a dir, vam mostrar tots aquests prototips al Parc Pere Virgili i ens van dir, deixeu-vos d'ajudar vestida, no sé què, donar de menjar. El 50%, jo no ho sabia, el 50% de persones ingressades allà necessiten que els donin de menjar. Llavors, què passa? Que el personal sanitari no té temps, ve els familiars, demanen als familiars que vinguin, venen els familiars i com màquines els alimenten així i surten volant. I el malalt es queixa de que, clar, després ja no venen a fer-los companyia. Llavors, una eina que els doni autonomia per menjar... doncs ja és un gran què, no? Si aquesta, a més, primer nosaltres no els hi posàvem cara ni res, perquè...
No els volíem humanitzar, no?
Exactament. No volíem que fessin aquesta transferència, però al final ens van acabar dient que us penseu que som tontos i no veiem que és una màquina, però que ens parli i que tingui una cara, i li van posar una cara de dibuix animat, perquè això fa molt més agradable a l'hora de menjar, no? I ho hem acabat posant. I també hem fet entrenament cognitiu a gent que té d'això, que té deficiències cognitives. Hem fet això, coses d'ajut a vestir. També ara estem desenvolupant amb l'Hospital Clínic de Barcelona una eina d'ajuda a obrir bosses estèrils. Perquè a cada operació les infermeres o els infermers han d'obrir 70 bosses. I al cap del dia, doncs clar, els canells pateixen i acaben agafant baixes. Llavors ens van dir, home, una aplicació que aniria superbé és aquesta. I bueno, ara ja tenim una patent i sí.
Clar, una de les coses així que són així més distòpiques, no, és aquesta relació, doncs recordem la pel·lícula Her, per exemple, de l'enamorament d'una màquina. Clar, la relació amb el robot, no? Potser hem d'explicar que la gent ha de veure-ho com un electrodomèstic més que no. No sé a vegades quina analogia fer servir, però què és una màquina, no? Jo recordo una entrevista a un d'aquestes proves pilots i hi havia dues persones, un avi i una àvia, i l'avi sí que parlava d'aquest robot, com que l'humanitzava. Sí, és molt simpàtic, no sé què, i l'altra persona és, m'ajuda a fer això. Mm-hmm. Clar, és diferent. Suposo que cada persona també es relaciona de forma diferent, o tu creus que en general tothom acaba veient que és una màquina?
No, segurament hi ha persones que els agafen afecte, però és que també hi ha persones que agafen afecte al seu cotxe o al seu mòbil, no sé. Vull dir, agafar afecte a coses passa, mentre cognitivament sàpigues que allò doncs és una màquina, que no s'està preocupant per tu. El preocupant és això, persones que tenen un cert dèficit cognitiu o així, que pensin, no, si el robot ja es preocupa per mi, no cal que la família vingui, no?, i porti a un aïllament de la persona volguda, perquè ja es troba bé amb el seu robot i amb... Clar, això ja és més perillós, no? Que digui, no, si ja m'avisarà quan hagi d'anar al metge, ja es preocupa, ja, perquè ja hi veuen com un ésser allà. Uh-huh. Això ja ho trobo més...
Carme, jo hem parlat diverses vegades amb tu, quan la tecnologia és útil, no l'acabes veient, és invisible, no?
Sí.
O sigui, quan té una utilitat, una de les coses útils també per la gent més gran és que es relacionin la tecnologia amb la veu, i el futur és molt de la veu, tu molt, també veus, no?
Molt, 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 sí, sí. Uh-huh. No, això s'ha fet un gran avanç en molt poc temps. Sí, sí. I clar, els hi serà molt més fàcil que textual.
Una altra de les coses de tot això que dius, que està molt bé, que jo també, o sigui, crec que és molt així, però no sé si provocarà també un cert classisme a nivell econòmic, no? Perquè és una tecnologia que no serà barata, vull dir, potser d'aquí molt temps potser sí, però de moment no, i això provoca com moltes, no?, moltes diferències de classes, no?
Sí, hi ha les dues, vull dir, és de doble fil això, eh? Perquè per una banda, ara, sí, són molt cars i per tant les persones adinerades hi tindran més accés. Però a la llarga, a lo millor es valoren més les relacions humanes, no? I llavors, qui es podrà permetre realment un assistent humà o una relació sentimental humana? Igual, llavors ja només seran les classes més afavorides i precisament els altres estaran relegats a una cura mecànica.
Pagarem per les persones, no? I la tecnologia serà clar, el procés baratet.
Clar, serà baratet. Sí, sí, exactament. De menys qualitat, diguem-ne, no? Perquè al final... Vull dir que és difícil pronosticar què passarà en el futur, eh?
I quan diem robòtica social, a què ens referim? En relacional, diríem, quan
sí,
dius,
sí,
no?
Sí, 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 robot és la que es basa en la relació persona-màquina d'aquesta social, no? De no només útil.
I ja que estem tan distòpics aquesta temporada, de les coses més bèsties que has vist en aquesta relació robòtica, quina ens podies explicar que diguéssim això passa, això passarà, o tu què és... Clar, és que tu en saps moltíssim, o sigui, ens pots sorprendre amb alguna cosa?
A mi és que encara em sorprèn la tecnologia, com el sort aquest que acaba de sortir. A mi em fa pànic, perquè ara sí que ja no sabrem el que és real i el que no. Et posaran en un vídeo, tu com a persona, vull dir, tu et veuràs i diràs, jo no he estat aquí, i et veuràs, no? Vull dir, ja no és fotos o... És que és molt gros, això, eh?
Clar, clar, és en vídeo, en moviment, i tu mateix en diversos escenaris,
sí,
no?
Sí, 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 i que t'agafen amb una foto real i poden, doncs això, fer vídeo de tu com a entitat bellugant en el món.
Què hem de tenir en compte i amb què hem de vigilar?
Amb no perdre les nostres capacitats humanes. Si deleguem tantes capacitats en les màquines, anirem perdent les nostres. Igual que hem perdut doncs, bastant l'ortografia, perquè ja ens ho fan... Que no perdem el pensament, per exemple, si el ChatGPT ja ens raona i ens diu tot, i per què pensar, no? Tendim al mínim esforç. Doncs no, hem de revertir això. Per mi és el missatge més important que m'agradaria poder donar. Mantinguem les nostres capacitats humanes, que són insubstituïbles, i quan les perdem, les màquines no les tindran ni ens les retornaran.
Estàs escrivint algun llibre? Estàs aquesta enfeinada? Sí?
Sí, sí. Estic fent un conjunt de relats sobre futurs possibles. 5 tipus de futurs. els distòpics, però també en faig d'utòpics. Vaig estar en una reunió de la Societat Catalana de Ciència, Ficció i Fantasia. Vam parlar molt d'això, de que potser hem de començar a fer utopies. No?
Perquè sigui més positiu, diríem, el futur.
Sí, el que passa és que venen menys. Aquest és el problema, que com a ficció, les utopies venen menys que les distòpies. Però bueno, ja et dic, jo n'he fet alguna que potser ven. Penso que tant fer futurs distòpics al final es convertirà en una profecia autocomplerta. I, per tant, hem de fer utopies.
La Carme Torres, sempre a l'equip Pop-Up, experta en robòtica i IA. Esperem, doncs, la seva nova novel·la, que ja s'acosta a l'utopia. A la ficció Pop-Up d'avui hem conegut la mare de la Judit, és morta, però gràcies a la IA pot continuar parlant amb ella. La veu de la mare és sintètica, ningú ha fet d'actriu. És una veu feta de zero per la catalana Haidini sota les mans de l'enginyer Lluís Guiu. Podeu veure la potència interpretativa ja de la IA. Volia parlar amb el divulgador John Hernández, un dels creadors més seguits a les xarxes de tot l'Estat i també de l'Amèrica Llatina. Va participar al Nou Fest de Tarragona, on vam presentar una taula molt interessant d'art digital. Allà vam coincidir i vam fer un seguit de reflexions. De quina manera distingirem una veu clonada d'una que no ho és? De quina manera podem determinar que una veu és sintètica i una que no, que és real?
Jo crec que és molt complicat. Crec que estem en una situació en la que a dia d'avui ja és impossible diferenciar una veu ben clonada. És cert que no és una cosa que pugui fer qualsevol amb 10 minuts amb una eina. És fàcil, però té certes encara dificultats. No? Jo crec que en 6 mesos qualsevol podrà clonar una veu i fer-ho indistinguible de la realitat. De fet, en anglès ja és pràcticament indistinguible. I crec que això ens posa un escenari molt complex, perquè jo crec que la veu és la pitjor. La imatge i el vídeo podem posar eines tecnològiques que ens ajudin a identificar-les, però la veu va per uns canals que són molt més complicats i crec que serà molt més difícil que ho podem fer. Llavors jo crec que aquí l'única opció que ens queda és una mica, com diu el Hinton, el pare de la IA, que diu que aquí s'ha de fer com els bitllets falsos, no? Que si tu fots un bitllet fals 10 anys a la presó, no? I ja és un delicte federal i per tant es desincentiva moltíssim això. Llavors jo crec que amb el tema dels deepfakes, d'aquest tema, l'única solució que ens queda passa per legislar.
El que sempre dius, no? Que no som prou conscients, la societat, del que, no del que ha de venir, del que ja tenim al damunt, no?
Sí, sobretot del que ja tenim, però jo crec que és més preocupant el que ens vindrà. És a dir, estem en un punt en què encara la intel·ligència artificial és molt tonta. Vull dir, pot ser molt útil, ens pot augmentar una mica la productivitat, però res de veure en el que ens estan dient que té pinta que ve de cara a un any, dos anys vista, no? Llavors, jo crec que tendem a normalitzar la tecnologia molt ràpid, però crec que aquesta ens costarà perquè hi haurà canvis tan radicals que veurem que seran difícils de normalitzar, no? Vull dir, jo crec que estem a la volta de la cantonada de veure robots humanoides acompanyant la gent a comprar o aquest tipus de coses. Llavors sembla molt de ciència-ficció i jo sempre dic que, mira, no tenim cotxes voladors, però en canvi tenim una IA que parlo i m'entén, no? I això era algo que no s'esperava pràcticament en cap pel·lícula de ciència-ficció, més que en algunes poques.
De fet, ja tenim al nostre voltant, ja tenim coses que la tecnologia cada vegada és més invisible i que la IA, de fet, ja fa temps que és a les nostres vides, al nostre telèfon, sense saber-ho, i ens fixem en unes coses, diem això no, quan les altres les hem acceptat també, no?
Sí, les hem acceptat perquè no li hem fotut ni cas. Llavors jo crec que aquí la primera guerra amb la intel·ligència artificial la van perdre i es diu xarxes socials. Tots els algoritmes que decideixen el que veus o el que deixes de veure, el que et suggereix Netflix, el que et suggereix TikTok, etc. Tot això funciona per processos d'intel·ligència artificial. I aquesta primera batalla la vam perdre perquè quan es van crear les xarxes socials l'objectiu era que li donguessin veu a tothom, que tothom pogués dir la seva, i ha sigut tot el contrari. Estem en una situació en la que hi ha una quantitat de bullying online increïble, que està tot superpolaritzat, que és tot fictici. Llavors, jo crec que hem perdut la batalla, però per golejada, i el que voldria és que no perdéssim la següent, però és que estem anant pel mateix camí, que és no fotre ni punyetero cas.
I per això també aquesta divulgació d'explicar una mica què és el que tenim per poder també frenar segons què, no? Hi ha uns quants que estem apassionats amb tot el que està passant, som uns motivats, hi ha gent que no sé si li fa mandra, li fa por, quina és la teva conclusió, la gent que diu miro cap una altra banda.
Jo crec que una mica de tot. És natural que li tinguem por a una cosa que no sabem, no? Que no entenem, i a partir d'aquí és normal que la reacció, doncs, davant de la por sol ser lluitar o córrer, no? I llavors aquí veiem molta gent que corre, seria no fer-li ni punyetero cas, no voler escoltar, fotre el cap a sota terra com una avestruz, no? I llavors a partir d'aquí veure què, i l'altra és tota aquella gent que s'enfronta directament no a la IA, no? Llavors, bueno, doncs, també sol ser un mecanisme de gestionar aquesta por que tenen. I per altra banda crec que sense cap dubte el problema està principalment en que això ve ens agradi o no. I llavors, per molt que li tinguis por, per molt que li tinguis respecte, per molt que no t'agradi, per molt que no hi estiguis a favor, te lo comes, o sea, no et queda una altra opció. I per tant, crec que és molt poc madur per part de molta gent intentar dir, no, això no va amb mi, no? I crec que ens trobarem en una situació en què la gent, quan hi vulgui anar, anirà tard. I a mi el que em sap greu, i part de la meva missió com a divulgador, passa perquè no és un tema altruista, de que tothom se'n pugui donar compte i tingui una oportunitat. És un tema de que quanta més gent tingui una oportunitat, més fluixeta serà l'hòstia per la societat. Si un 80% de la societat els agafem amb els pantalons baixats, això serà molt greu. Si agafem només un 30% de la societat amb els pantalons baixats, igual és sostenible, saps? Igual podem... Una renta bàsica universal no és el mateix si tens que un atur del 25% que si tens un atur del 75%. Llavors, la meva missió està en fer, per un tema totalment voluntari, en què quanta més gent millor se'n doni compte.
En el teu podcast hi havia el Ramon López de Mantaras, no? El meu assessor, diríem, quan no sé una cosa, dic, que clar, ell està com enfadat, no? Però dic, home, també digues coses positives de la IA. I una de les coses que deia és que, per exemple, no s'està legislant a Europa en contra de les armes, no? O de l'aplicació de la IA a la guerra, però és que la tecnologia ha evolucionat els temps dels temps en els conflictes bèl·lics, això és així, no?
Sí, totalment. I de fet sí que s'està legislant a Europa pel tema de l'utilització. De fet, l'AI Act aquest, una de les grans parts que regula és la utilització de la IA en coses que vinguin al món, entre elles, evidentment, les armes, que són aquests casos més extrems que prohibeixen de forma radical, encara que s'estan fent a altres puestos. El problema de la legislació europea no és la legislació, jo crec que està bastant ben parida. El problema és que no decidim nosaltres les regles del joc, les decideix Xina i les decideix Estats Units. I, per tant, al final el que decideixi Europa té poc pes si tenim a Xina i Estats Units que ens estan decidint les regles del joc. Al final nosaltres podem voler jugar la partida que vulguem, però les cartes que hi ha a la taula són les que hi ha. I a partir d'aquí doncs, depèn més d'ells. El que hauríem de fer és molt més esforços per intentar empuixar un tipus d'acords, com el que l'altre dia s'estava fent a les Nacions Unides, que els Estats Units ja ha denegat que no apoyarà per cap puesto, no? Llavors, al final tenim poques possibilitats de tenir algú a veure en aquesta situació i som fins a cert punt espectadors.
Una de les coses que preocupen, no, dins del que està passant ara, que deies, les xarxes socials ens han passat per sobre, i en el cas de la IA és que és veritat que cada vegada s'està primant més, i que és de pocs, i a més ara, amb l'afegit, el control de la IA acabarà tenint el poder del món també, no?
Sí, jo crec que sense cap dubte, vull dir, encara que per altra banda es veu com que hi ha una tendència al tema de l'open source, que sobretot des de Xina, curiosament, s'està desenvolupant molt, i jo crec que a Xina la jugada amb quatre dimensions aquí és que els governs, que no tindran els diners o que el tema dels diners estarà limitat i que hauran de passar per l'open source, acabaran treballant amb eines xines i a partir d'aquí Xina té el control, perquè aquí un dels grans problemes, que és tremendo, és el tema de la sobirania de la intel·ligència artificial. És a dir, a Europa, a Espanya, per exemple, dependrem de que Xina ens deixi utilitzar la seva IA o de que els Estats Units ens deixi utilitzar la seva IA. Llavors, si no tenim IAs pròpies, si aquests ens tanquen el grifo, ens envien al tercer món d'una patada. Llavors, crec que això serà un dels altres temes importants.
I el tema de l'activisme, no? Si vols ser molt activista, hauran d'haver-hi aquestes eines més de codi lliure. De totes maneres, la hipocresia dels Estats Units és bastant bèstia, no? Perquè, o sigui, hi han coses que diuen no, però després, o sigui, el que fan és tallar que la Xina entri, vull dir que els dos bàndols són iguals, no, diríem?
Bueno, jo no sé quin dels dos és pitjor, des de luego, però el que sí que et puc assegurar és que els Estats Units el que fot és el que li surt dels collons. Vull dir, no tenen cap mena de mesura ni responen a cap mena de lògica, i sobretot amb Trump, no? Llavors, a partir d'aquí, crec que ens ha agafat en el pitjor moment possible. Jo crec que estem pitjor que la Guerra Freda per al moment més important possiblement de les últimes dècades o segles. Llavors estem en un moment en què crec que és molt difícil que ens posem d'acord en res. I llavors a partir d'aquí és un molt mal moment.
Acabem amb una cosa, o sigui, que et motivi molt.
Dos coses. La primera és el que està passant en medicina. Crec que sense cap dubte estem al moment més èpic i històric de la història de la humanitat en medicina, i que jo crec que, no sé si en 10 anys, com deia el Demis Hassabis, o en 20, però crec que curarem totes les malalties. El meu pare tenia Parkinson, va morir de Covid. Jo crec que totes aquestes coses no passaran. Un bé molt positiu que, a més, tindrà un impacte increïble en tothom, fins i tot aquella gent que no vol la IA, saps? Llavors és una cosa que em sembla que és extremadament positiva i a la que crec que s'hauria d'invertir cubells i cubells de diners, no? I per altra banda, l'altra que em sembla increïble, més a títol individual, és com la intel·ligència artificial està fent que hi hagi gent que està podent fer coses que en sa vida s'havia imaginat que podria fer. Estem donant ales a la gent, estem creixent sense sostre, i a partir d'aquí crec que individualment és una autèntica passada. O sigui, si t'hi fiques, descobreixes que de cop i volta ets capaç de fer coses que abans portaven un equip de gent, i a mi em sembla superinteressant per tot el que això donarà. Quantes noves startups es crearan gràcies a la IA, quantes noves empreses revolucionàries que canviaran la vida de les persones es crearan gràcies a que un paio en un garatge pot fer coses que abans no podia fer si no estava en una corporació.
I la importància del pensament crític i pensament creatiu també, sobretot, són dues coses que jo crec que aniran a més, no?
Mira, jo ara fa uns mesos vaig estar a la ONU i precisament hi havia una diapositiva que deia fins ara mesuràvem com de ràpid ho pots fer, que és la productivitat, i ara mesurarem com ho pots imaginar, perquè la IA ho farà. Llavors crec que passarem a una fase que, si la gent es vol motivar molt i es vol posar molt èpica, aquí llançarem cap a dalt, cap al cel, que pensi en les pel·lis com Star Trek, no? D'on voluntàriament decideixen que hi hagi coses que no faci la IA perquè ens apeteix fer-les als humans, no? I coses com que la nostra feina serà molt més vocacional, perquè la part productiva estarà coberta.
Popa, amb Mariola Vinarès.
Parlen com si encara hi fossis. Hem reflexionat avui sobre això amb l'expertesa de Carme Torres i John Hernández. A la ficció, veus de David Bagés i Alma Alonso, guions d'Emma Mussoll i muntatge de Joan Arenyes. Producció de Júlia Stals. Us ha parlat Mariola Dinarès. La intel·ligència artificial ja pot recrear la veu d'algú que ja no hi és. Ara s'obren nous dilemes sobre memòria, identitat i dol.
Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast.